Doncs explicat això, el que farem tot seguit és saludar el periodista especialitzat en tribunals i successos de La Vanguardia, Toni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut.
Gràcies.
Bueno, comencem parlant d'aquest agressor d'una desena de dones a l'andana de l'estació de metro, concretament del Camp de l'Arpa de Barcelona, divendres passat a la nit. L'home es troba ara en presó provisional sense fiança, tot i que en un primer moment la policia no el va detenir. A veure, explica'ns, anem a pams, com es va produir aquest atac. Va ser un atac que el van anar cometent durant tot el dia, en diversos dies. Què en sabem?
Bé, només el que sabem és la seqüència que s'ha pogut recuperar dels vídeos de les càmeres de seguretat del metro de l'estació de Camp de l'Arpa, que és on succeeix tot això, divendres a les 9:55 del matí. Aquí hi ha aquest home, doncs, que apareix en aquella andana, i comença a etzibar cops a totes les dones que es troba, és a dir, ell esquiva els homes, va directament cap a les dones que estan esperant al metro en aquesta andana, fins que l'última rep un cop molt, molt fort, amb una agressivitat i una violència, doncs, que la tumba per terra.
L'última és la de les imatges que
hem vist. La de les imatges que hem vist,
sí,
sí, sí. I fixa't si és fort el cop, que si no heu vist les imatges, ell acaba també caient per terra, vull dir, amb la violència amb la que executa, diguéssim, aquell cop. A partir d'aleshores, genera una mica d'enrenou en aquella andana, hi ha diversa gent, diversos passatgers que van darrere seu, són els vigilants de seguretat del metro qui finalment aconsegueixen enxampar-lo i interceptar-lo i truquen els Mossos d'Esquadra perquè apareguin a l'andana. I aquí ara és on desvelarem el per què els Mossos d'Esquadra el deixen en llibertat. En aquell moment, truquen els Mossos d'Esquadra, apareix una patrulla, l'identifiquen, i en aquella andana totes les dones que havien rebut un cop, a excepció de l'última, que és la qui rep el cop més fort, han agafat ja el metro i han marxat. Aleshores, només queda aquella dona que en aquell primer moment els diu als Mossos d'Esquadra que no s'ha fet res i que ella no denunciarà i que ja està, i que se'n va cap a casa. I aleshores els Mossos d'Esquadra pensen que no hi ha més víctimes, pensen que aquesta dona, doncs, si no denuncia, doncs ja està, i aleshores el deixen en llibertat. És a la tarda quan aquesta dona, després d'haver anat al metge, perquè suposo que al llarg del dia això passa a les 10 del matí.
Bueno, és que la trompada és tremenda.
És tremenda. És tremenda.
És tremendo.
És tremenda. Doncs jo crec que ella, durant el dia, se n'adona que aquell cop no ha sigut tan gratuït o que no li ha fet tant de mal, i el va al doctor i diuen que té perforat el timpà.
Jesús.
I aleshores ella, acompanyada de l'informe mèdic, es presenta a una comissaria dels Mossos d'Esquadra, interposa una denúncia, com a conseqüència, diguéssim, de les lesions que li han causat, i és aleshores quan els Mossos d'Esquadra revisen les càmeres de seguretat del metro i munten un dispositiu per localitzar-lo. Aquesta persona és un noi de 30 anys que acumula 5 antecedents, la majoria per robatoris amb força, que és, o furts,
sí.
Un carterista... I ja estava identificat per la policia que tenien les seves dades. I és per això que cap a les 11 de la nit del passat divendres es presenten a casa seva i el detenen. Clar, tenen ara ja, diguéssim, la primera prova, no? Tenen la detenció, després tenen aquest vídeo de les càmeres de seguretat del metro, i després hi ha un altre factor, doncs, que els crida molt l'atenció, que és el que comentàvem al principi, i és que les víctimes totes són dones i que té un objectiu, no? I a partir d'aquí és quan diuen no només l'investigarem per un tema de lesions, sinó també per un delicte d'odi cap a les dones. Aquest home, doncs, l'arrestat, passa a disposició judicial ahir diumenge i el jutjat d'instrucció 32 de Barcelona decreta el seu ingrés a la presó acusat d'un delicte de lesions i també d'un delicte d'odi contra les dones.
I aquests 10 casos, es fa una crida perquè les dones que van rebre aquest cop també el denunciïn?
Sí, això és el que van fer els Mossos d'Esquadra. Clar, ells tenien primer una primera denúncia, és quan revisen les càmeres de seguretat, se n'adonen d'això, d'aquest odi cap a les dones, i és el moment en què els Mossos d'Esquadra, a través de les xarxes, emeten un comunicat i diuen: fem una crida a totes aquelles dones que hagin estat agredides, que calculen que poden ser una desena, però potser n'hi ha més, doncs que presentin una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra. És a dir, en un primer moment no havien advertit o no havien detectat que es tractés d'una agressió, primer, tan greu, i segon, que fos dirigit només contra les dones.
I se sap si aquestes dones han presentat una altra denúncia a banda de la dona que va ser més perjudicada?
De moment no. Els Mossos d'Esquadra, de moment, no ens ho han confirmat.
I se sap el
motiu.
El motiu no se sap, tampoc.
No se sap, la veritat. Ell li van preguntar, òbviament, a la comissaria, es va acollir el seu dret de no declarar, també li van preguntar quan va passar davant del jutge i va guardar silenci. Mm. Per tant, vull dir, segueix sent una incògnita si realment aquest noi té algun problema o si, en fi, o per quina motivació el va empènyer, diguéssim.
Hi ha oients que diuen que si se'l va tornar a detenir va ser per tot el moviment que hi va haver a les xarxes, que això va facilitar tot el soroll que es va fer a les xarxes socials, concretament a Twitter. Això va acabar facilitant que se'l detingués. És així?
Sí, jo també crec que va ser així. És a dir, es va crear molt d'enrenou perquè aquest vídeo va sortir a les xarxes, tothom va veure la impunitat amb la qual estava actuant aquest individu. Jo crec que els propis Mossos d'Esquadra no van detectar o no van veure la gravetat dels fets fins que al final tot aquest vídeo que apareix el divendres a la tarda es fa viral i diuen, ostres, l'hem de detenir, no? Perquè els fets són molt greus. Potser ells mateixos no havien detectat que era tan greu i és possiblement per la pressió de les xarxes que acaben actuant.
I una altra pregunta, si se l'acabés acusant d'un delicte o condemnant per un delicte d'odi, podria ser expulsat? És a dir, perquè hi ha gent que diu, aquest home, amb el que ha fet, això hauria de provocar una expulsió del país.
I té antecedents.
Sí, aquest senyor té antecedents. Això, en qualsevol cas, sempre és quan hi hagi una sentència. La sentència, això ho ha de posar el jutge, pot ser substitutòria per l'expulsió del país. Aquí entren diversos condicionants, sempre tenint en compte doncs, que aquesta persona no sigui d'aquí, no tingui passaport o DNI espanyol, i tota una sèrie de condicionants. Si no, doncs veuríem. El delicte d'odi sí que opera, diguéssim, com un agreujant. No és només que sigui una lesió, sinó que a sobre hi ha un agreujant per un delicte d'un delicte. D'odi.
Bé, canviem de localitat, anem fins a Tarragona, concretament anem fins a... Bueno, anem a parlar del que ha passat aquest cap de setmana a Port Aventura, perquè els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes de l'accident dissabte, després que un arbre caigués al mig d'una atracció i que els que hi anaven a dins d'aquesta atracció acabés estimbant-se contra aquest arbre. Tot apunta que aquest arbre havia estat tombat pel vent. Saludem Esteve Giralt, corresponsal de RAC1 a Tarragona. Esteve, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, com esteu?
Molt bé. Bueno, la policia encara no ha obert causa judicial sobre aquest cas. Què és el que està fent?
Està recollint, clar, fent l'atestat, per tant, recollint totes les proves, tots els detalls d'aquest accident, d'aquest sinistre, no?, que tenia lloc ahir a quarts de 12 del migdia, ho deies, un arbre de dimensions importants, el veiem des de fora de l'atracció Tomahawk. Fa de mal dir a vegades concretar l'alçada, però jo diria que 10-15 metres d'arbre perfectament els tenia. Es va inclinar, va fer l'efecte vela, es pensa que per conseqüències de la força del vent, un vent de mitjana i al matí 45 km per hora en puntes de 71 km per hora, aquest arbre us heu d'imaginar que es va inclinant, es tomba, no arriba a tombar-se del tot, pel que ens expliquen des del parc, i també altres fonts coneixedores de l'accident, no arriba a tombar-se del tot, per tant no cau, no ens l'hem d'imaginar tombat damunt dels rails d'aquesta muntanya russa, però clar, sí que es va inclinar prou com per interferir en el recorregut del tren del Tomahawk i ferir aquestes 14 persones, 12 ja donades d'alta, de diversa consideració, però el que més preocupa a les dades és que dues continuen en estat crític i en pronòstic reservat. Què caldrà aclarir ara? Doncs un grapat de coses. Una d'elles i un dels elements claus és si es va detectar, si s'hauria pogut detectar que aquest arbre s'inclinava, tombava i interferia en el recorregut de l'atracció, o si va passar una cosa pràcticament a temps, és a dir, si l'arbre es va inclinar i va acabar damunt de l'atracció pràcticament en el mateix moment que aquell tren del Tomahawk, desgraciadament, doncs, acabava col·lidint, xocant contra aquest arbre, que això és filar prim, encara a hores d'ara no hi ha prous elements com per tenir-ho clar damunt de la taula, sí que sembla doncs, que va ser una cosa bastant seguida de l'altra, perquè el més comprensible que hauria, que hauria pogut passar és que si hagués caigut en, en un cert temps, els responsables del, del parc, que hi ha càmeres de tot el recorregut, haurien detectat la presència d'aquest arbre damunt dels, interferint en el recorregut del, del Tomahawk. També hi ha altres interrogants, com saber quin era l'estat d'aquest arbre, per què va caure. En principi la causa és la força del vent. Estava en bon estat aquest arbre, estava en manteniment correcte, tot fa pensar, indicar que lògicament així hauria de ser, però això haurà d'acabar determinant la investigació de Mossos d'Esquadra i també Protecció Civil, perquè Protecció Civil el que està analitzant hores d'ara és si el pla d'autoprotecció del, del parc de PortAventura es va aplicar de forma correcta, si es va activar tots els protocols de seguretat de manera correcta.
Parlant de protocols, Esteve, un dels protocols de, dels parcs Disney és que al voltant d'una atracció, a X metres de l'atracció, no hi pot haver cap, cap element de perill.
Cap element.
I un arbre és un element de perill. I aquesta és la pregunta que alguns experts en parcs d'atraccions es pregunten que què hi feia aquest arbre quan, per exemple, en els protocols de Disney es prohibeix tenir cap element que posi en perill l'atracció quan està funcionant.
Clar, ens expliquen fons coneixedors del manteniment del parc, ens expliquen que és habitual, o ha estat habitual al llarg del temps, clar, aquest parc d'atraccions de PortAventura té 30 anys de recorregut, doncs que ha estat habitual anar analitzant l'arbrat, que és un dels elements de PortAventura, sempre el parc ha volgut apostar per tenir doncs, arbres, plantes, vegetació, que es vegi un ecosistema, un entorn, perquè ens entenguem ric en arbrat, doncs que s'ha analitzat sempre si aquests arbres suposaven cap mena de risc mínim i que sempre s'han anat talant quan ha calgut, doncs, arbres, branques, elements d'aquest arbrat, d'aquests arbres que poguessin suposar un perill pel pas de les atraccions. Clar, Tomahawk a mi em va sobtar ahir, segurament fins que no passen les coses un no analitza, com deies ara, Toni, i no s'hi para a pensar. Però a mi sí que és una de les coses que em va cridar l'atenció de pensar, ostres, hi ha arbres realment força a prop o molt a prop del recorregut. De fet, aquests arbres estaven al costat del recorregut d'aquest rail. Sí que és veritat que és una atracció d'aquelles de baixa intensitat, qui no ha pujat al Tomahawk amb els seus fills, les seves filles amb canalla, perquè no és una gran muntanya russa, no va a una gran alçada, no grava una gran velocitat. Què diríem,
Esteve, que és com l'estampida, però per nens? No? Si no
sí,
recordo
el germà
malament.
Petit de... Exactament, Toni, el germà petit de l'estampida. Però clar, el tren, el vagó, agafa una certa velocitat. Jo sóc bastant poruc i segurament no sóc bon termòmetre. Jo, de les primeres atraccions que sempre he pujat, és el Tomahawk. Però clar, és una velocitat considerable, sobretot si hi ha un element físic que es posa en el teu camí. No?
Algun testimoni apunta que quan l'atracció ja estava llançada, com que és com una mena de muntanya russa amb fusta, en el moment de que iniciava el recorregut, diguéssim, la baixada, ja van veure que aquest arbre ja estava sobre la via, és a dir, que ja havia caigut...
I no van poder parar.
I perquè ja estava llançada l'atracció i, bueno, estava, diguéssim, allò que ja fa la baixada i no té manera de frenar, o no es va poder frenar, i va estimbar-se contra l'arbre. I a la velocitat que anaven, d'aquí ve les ferides dels diferents.
Però, Esteve, hi ha una cosa que no entenc, perquè has dit la velocitat del vent, i allà, a vegades, les ventades són tres vegades més grosses del que es diu. I no havia passat abans mai, això.
Coneixeu perfectament el camp de Tarragona i les ventades són habituals. De fet, PortAventura ha hagut d'acostumar a conviure amb aquestes ventades. Hi ha moltes de les atraccions, per exemple, avui segueix bufant molt el vent, ratxes de 80 quilòmetres a Reus fa una estona, i a la zona de Vilaseca sempre és una mica menys de vent, però segurament tranquil·lament avui 50-60 quilòmetres per hora. Moltes de les atraccions en aquestes circumstàncies s'aturen. Shambhala, Dragon Khan, Huracán Condor, etc. s'aturen per una qüestió de seguretat, perquè es considera que com que van a molta alçada i a gran velocitat, doncs hi ha uns protocols interns, per exemple el Red Force de Ferrari, que ara forma part d'aquest Skyline de PortAventura, s'atura. I al parc estan acostumats i el vent és un element que tenen en compte també quan valoren la situació dels arbres. Aquest és un altre dels elements claus i és una bona pregunta. Es podia haver previst que aquest arbre o que altres arbres tinguessin problemes? Segur que ara s'activarà. PortAventura de moment ha explicat poques coses del que faran a partir d'ara, però segur que ara s'activarà. Si no ho estan fent, ho faran ja, de revisar l'estat de tots els arbres i la situació, sobretot, m'imagino, la ubicació de tots els arbres en relació a les diferents atraccions.
Bé, deixem aquesta qüestió. Anem ara, Toni Muñoz, i el, també se n'ocupa l'Esteve Giral. Anem a Sant Esteve Sarrovires, on els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un intern de la presó de Can Brians 1 per asfíxia. De moment no han confirmat com hauria mort l'intern, però circulen algunes informacions que apunten que es podria tractar d'un homicidi i que la policia estaria investigant si l'home, si aquest home l'hauria matat al seu company de cel·la. A veure, perquè això és de pel·lícula d'aquestes de... Saps? No sé,
de presons.
Pel·lícules de presons, la fuga d'Alcatraz.
Exacte. Doncs sí, això va passar la nit de dissabte a diumenge, va aparèixer doncs, un home mort, un home de 57 anys, i les primeres hipòtesis, i vaja, sembla que està bastant clar, doncs que l'autor dels fets seria el seu company de cel·la, un home de 50 anys que l'hauria escanyat fins a matar-lo. Això va passar a la unitat psiquiàtrica de Brians, de la presó de Brians, i sabem qui és doncs, l'home que hauria causat la mort del seu company de cel·la. Es tracta d'Abdeslam Brada, que l'octubre del 2010 va cometre un dels crims més horrorosos que s'han fet a la història criminal de Catalunya. És el conegut com a crim del carrer Reial de Tarragona, en què aquest home va matar la seva dona, va matar els seus dos fills, de 6 i de 2 anys, i després els va enterrar a la banyera i els va tapar amb ciment i guix. I doncs, la policia va trigar un temps en trobar-los i finalment quan els van trobar doncs, es van trobar amb una escena dantesca. I per això avui li hem demanat a l'Esteve Giral doncs, que ens ajudés, perquè ell va cobrir aquell judici contra aquest home. Aquest home va ser condemnat a una pena és a dir, el van absoldre perquè van considerar doncs, que tenia una malaltia mental, tenia una esquizofrènia, però a canvi havia de passar 40 anys en un psiquiàtric. I ara doncs, estava precisament en un psiquiàtric, però acabat amb la vida del seu company de cel·la. I tu, Esteve, recordes com va anar com va ser aquell crim, no? Octubre del 2010, aquest home, i va ser un crim que va commocionar moltíssim, no? A Tarragona, bueno, i a Catalunya en general, no?
Sí, va ser terrible, va ser terrorífic. És d'aquells casos que, malauradament, no, al llarg del nostre recorregut periodístic, sempre hi ha casos d'aquests que et frepen més o que t'impacten més. Aquest recordo que era una nit, si no recordo malament, es van trobar els cossos una nit de diumenge al carrer Reial, a la part baixa de Tarragona. No se sabia si hi havien dues o tres criatures. Fins i tot es va témer encara que el crim fos pitjor de la manera com es va fer amb el grau de, no, de salvatge. No, costa trobar els adjectius per un crim d'aquesta mena. I després, durant el judici, també recordo l'impacte de sentir el relat de l'assassí, no? Perquè ho podem dir així, ja se'l va condemnar. I ell deia, no, que havia sentit unes veus interiors, crec recordar fins i tot que va parlar del dimoni, no? Com si una veu exterior el guiés a cometre aquell crim terrible. Va ser una commoció molt, molt forta, perquè no recordo les edats de les criatures, Toni, però crec que eren molt, molt
sí,
petites.
Sí, 6 anys també, i 2 anys. Sí, tenia
imaginació. I ara estava ingressat aquí a Brians 1.
Sí, estava ingressat aquí a la unitat d'hospitalització psiquiàtrica de Brians, i doncs, la nit de dissabte a diumenge doncs, va acabar amb la vida de la persona que dormia amb ella a la mateixa habitació.
Però no hi ha una vigilància?
Sí, hi ha una vigilància, constant. Però clar, constant, en principi sí, però vaja.
Però per què aquests presos tan perillosos els posen de dos en dos?
Sí, i és que aquesta és la mateixa pregunta que els he fet avui quan he parlat amb diversos funcionaris de presons.
Haurien d'estar sols, no?
Doncs no, perquè a vegades també pot ser una mesura de seguretat per ells, que a vegades doncs, hi ha alguns que tenen tendències suïcides i és millor tenir alguna persona al costat. La desgràcia de tot això és que aquesta persona portava uns 5 mesos a la presó, la víctima, per un delicte de violència masclista, i res, feia pocs mesos que havia entrat a la unitat psiquiàtrica i compartia la cel·la doncs, amb aquest senyor, doncs, que sembla ser que l'ha asfixiat. Falta per veure, des de la justícia no confirmen, només diuen que s'ha produït aquesta mort d'aquest intern, no confirmen quina ha estat la causa, quin és l'autor, diu que tot plegat s'està investigant, però nosaltres...
Tenen una feinada els Mossos investigant, que escolta, faltaran agents. Perquè avui també hem conegut que els Mossos d'Esquadra investiguen... És que no hi haurà prous Mossos per tants assassinats. La mort violenta d'un home a Cambrils. Els agents han rebut un avís aquest matí i quan han arribat al lloc dels fets han intentat, sense reanimar la víctima, que per cert ha estat atropellada per un tercer.
Exacte. Això, el que sembla ser, i és informació doncs, que ens acaba d'arribar fa molt poca estona, perquè aquest crim s'ha produït a 3:15 del matí d'avui mateix... és que serien dues persones que estaven enemistades entre elles i que s'han emprenyat, i un ha agafat el cotxe i l'ha atropellat fins a matar-lo. Això ha passat entre els municipis, en un camí, entre Cambrils i Vinyols i els Arcs.
I però no se sap la... O sigui, la identitat, no vull dir... Se sap, el cotxe,
sí, sí.
O sigui, ja...
Bueno, se sap.
El cotxe que l'ha atropellat.
Sí. Sí. Sí.
És un cas a resoldre en un futur proper.
Exacte.
Per entendre.
Això és el que em comenten, que saben qui ha estat, i els motius, sí, doncs, és això, que tenien una... Estaven enemistats entre ells.
Sí, la persona anava caminant pel camí, el cotxe...
L'ha atropellat.
Exacte.
Vol un dibuix?
Sí.
No, perquè el veig, que clar... Vull
no,
dir,
perquè
ja
a vegades...
Està tot explicant, no sé, vol un croquis.
A les pel·lícules fan allò, sí, que estàs en una paret i el cotxe...
Sí, ja està, ja estic...
No, però això també ha passat al Baix Camp, i l'Esteve, vull dir, també se li gira feina.
Ah, això, mira...
Sí. Sí, sí, de feina potser excessiva en els últims dies.
Sí, sí.
Però no, sembla que es coneixien, pel que ens arriba també, el que no se'ls coneix és el mòbil. Jo crec que una persona que agafa un vehicle i atropella, sí que hem vist casos d'aquests a vegades entre persones no vinculades al món de la delinqüència, però no sé, Toni, si aquest cas potser també tindrà algun tipus de relació amb el món delinqüència.
No ho sé. De moment, a mi, l'única cosa que em diuen és això, doncs que les dues persones es coneixien, que estaven enemistades i que una acaba amb la vida de l'altre.
Ho seguirem.
Toni, una pregunta que ens fa un dels nostres oients, Brunos Blau, sobre el primer cas que hem comentat avui, el d'aquest agressor que va atacar diverses dones al metro de Barcelona. Aquest oient pregunta: què podem fer la ciutadania davant d'aquest tipus d'agressions? Podem dur esprais antiviolació i fer-lo servir per defensar una altra persona? Sortirem perdent nosaltres? Això es pot portar? És a dir, són legals aquest tipus d'esprais i els pots fer servir en una situació com aquesta?
Ostres, ara m'enganxes. Jo diria que sí, que, és a dir, jo crec que sí que els pots comprar i els pots fer servir sempre en situació de defensa, jo crec. Però això, vaja, ho hauríem
de confirmar.
Ell diu de defensa d'una altra persona.
Sí, per defensar una altra persona.
Uf, això ja no ho sé.
Bé, anem amb l'última qüestió que avui anàvem a desenvolupar, que és... deus dir, aquesta, hi ha una persona que, mentre el jutjaven per violència masclista, estava a la presó, va estar a la presó durant tot un temps, quant temps? 4 anys?
4 anys.
4 anys, i quan va arribar el moment del judici per violència masclista, el van deixar en llibertat perquè va arribar al límit dels 4 anys. I van fer el judici amb ella en llibertat.
Exacte. Sí, és un dels casos una mica inversemblants que s'han produït últimament a la ciutat de Barcelona. Ja sé que els últims dies hem estat tots centrats en el judici a Dani Alves, per exemple, i aquest cas ha passat bastant desapercebut, però és l'assassinat d'una dona de 47 anys a Sant Joan d'Espí a mans de qui era la seva parella, no? Doncs aquest home va ser detingut l'any 2020 com a autor del crim de la seva parella, un crim horrorós. No només la va matar, sinó que després va amagar el seu cadàver en el canapé del llit, saps allò que obre i el va amagar allà, i va aprofitar, doncs, no només per matar-la, sinó també per robar-li totes les seves pertinences, canviar, fer diverses transferències de diners i tot això, no? I el tema és que aquest crim que es va cometre l'any 2020, el gener de l'any 2020, arribava ara a judici, el gener del 2024. Havien passat 4 anys. I el tema és que quan una persona passa més de 4 anys a la presó, se l'ha de deixar en llibertat. Més de 4 anys en presó preventiva. I això és el que va passar. El judici havia de començar el dia 8 de gener, però què va passar? Que el dia 5, és a dir, allò és el divendres dia 5, el seu advocat, no sé si conscient o no, però hi ha diverses veus que diuen que conscient que estava a punt d'esgotar-se el termini pel seu client per sortir en llibertat, va enviar un mail al tribunal dient: m'he posat malalt i no podré fer el judici. Aleshores, clar, tu penses, això és un divendres dia 5, el
això,
dia de la cavalcada.
Això l'advocat.
L'advocat. El dia de la cavalcada, a les 4 de la tarda, envia un missatge a la justícia. Bueno, un divendres dia 5 tampoc no hi ha ningú, no? Envia el missatge. Dilluns havia de començar el judici i no es va poder començar, perquè clar, si aquest senyor no té advocat, no es pot celebrar el judici. Aleshores, a partir d'aquí, es va haver d'esperar...
Passa el termini...
Aleshores, la magistrada presidenta va fer una decisió que jo no havia vist mai, però que potser és més habitual del que em sembla, però li va treure la vènia, és a dir, li va treure la representació jurídica amb aquell advocat, que era d'ofici, i en va designar un altre.
Ui.
I aquest advocat doncs va dir, escolta, jo d'acord agafaré aquest cas perquè em toca, perquè sóc d'ofici, però m'ho he de mirar i necessito una mica més de temps. Què va passar? Doncs que al final aquest judici que havia de començar el dia 8 de gener va començar el 26 de gener i el primer dia el van haver de deixar en llibertat aquest senyor perquè s'havia esgotat.
I ara està en llibertat.
Ara es va fer el judici fins al dia 7 de febrer, va estar tots aquests dies en llibertat, amb la por, doncs, que per si es fugava, perquè clar, li demanaven 44 anys de presó per assassinat i estafa. Es va presentar tots els dies, i l'últim dia, quan el jurat va emetre el seu veredicte de culpabilitat, el van declarar culpable per unanimitat, aleshores van decretar el seu ingrés a la presó un altre cop.
Per cert, ens envien també una informació d'última hora relacionada amb el cas d'aquest home atropellat a Cambrils.
Sí.
El periodista Guillem Ramos Salvat, que treballa al Caso i al Nacional, acaba de publicar, fa uns minutets, que els Mossos han detingut el veí de l'home mort.
Doncs mira.
Que es portaven a matar, diu, i suposadament
a matar,
avui...
mai millor dit.
Sí, avui l'ha atropellat intencionadament. No. Els dos són de nacionalitat romanesa. Al final té antecedents.
Sí, no, doncs mira, és una mica en la línia del que comentàvem. Sí, sí.
Doncs exacte. De moment, un cas que els Mossos tenen en principi mig resolt. Esteve Giral, moltíssimes gràcies.
Una abraçada, un plaer coincidir amb el Toni. Toni, una abraçada.
Una abraçada, Esteve.
Vagi bé, salut.
Bueno, que sigui per altres coses, no?
Sí.
Sí, home, un altre dia podíem fer una secció una mica més amb l'Esteve, no?
Perquè... Sí, exacte. Esteve, gràcies, una abraçada.
Gràcies, salut.
Adéu. Toni Muñoz, moltíssimes
gràcies. A vosaltres.